Bon dia. 5 municipis de la Vall del Llierca i el Consell Comarcal fan un estudi per trobar nous punts de captació d'aigua a la zona.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Per poder trobar els punts, el que hem fet és primer encarregar un estudi hidrogeològic per saber ben bé aquests estrats on estan ubicats i a quines zones aproximades hauríem d'anar a prospeccionar per poder trobar aigua en condicions.
Acaben d'escoltar l'enginyer del Sigma, Esteve Costa. Històricament a la Vall del Llierca han tingut problemes d'aigua i més durant la sequera. Per això es du a terme un estudi que ha d'acabar amb la perforació de diverses zones per poder garantir un millor abastament a Montagut, Tortellà, Argeler, Sant Jaume i Sales de Llierca. El principal problema d'aquesta zona de la comarca és que els arriba l'aigua amb sulfits. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 15 d'abril de 2026.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts fa una crida a respectar les senyalitzacions als trams tallats a l'accés de la ruta de les Tres Colades. Ho fan després d'haver detectat que algunes persones no han fet cas durant la Setmana Santa a les recomanacions. La nova ronda de Sant Miquel agafa forma. L'Ajuntament d'Olot ha adquirit la propietat d'un dels edificis que s'enderrocarà per tal d'obrir el nou pas. El regidor d'Urbanisme, Jordi Güella, ha detallat que ara també caldrà expropiar la part dels jardins de la zona per tal d'obrir un vial que arribarà fins a la zona del pont de Samenhof. El Festival de Música de Besalú omplirà l'Església de Sant Pere a partir del 19 d'abril. Portarà 4 propostes de música clàssica de l'àmbit internacional, però també de l'àmbit nacional. Les activitats esportives de lleure i lúdica seran protagonistes aquest estiu a la Garrotxa. Es preveuen algunes novetats com activitats per a joves entre 14 i 16 anys i la recuperació del casal de gimnàstica, entre d'altres. En esports, Olot serà una de les seus del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquetbol. Tot i que encara falta perfeccionar alguns detalls, el circuit tindrà totes les categories possibles i Olot tornarà a repetir com a seu. Un miler d'alumnes participaran a la jornada del Dia d'Educació Física al carrer Catalunya, que se celebrarà a Olot, i participaran alumnes de primària i secundària que sortiran per la ciutat a realitzar la classe d'Educació Física. I a la contraportada d'aquest dimecres parlarem de Pilar Riera, que fa el salt a la novel·la amb la publicació de Res no és el que sembla. Després de gairebé una dècada repassar la història en alguns àmbits de la comarca i d'aprofundir en algunes personalitats garrotxines, ara Riera explica una història de ficció.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Sílvia Paneque diu que s'han recuperat 2,5 milions d'usuaris de Rodalies, tot i que n'hi ha 1 milió menys que ara fa un any. La consellera de Territori assegura que el servei es va recuperant a poc a poc. La jornada laboral de 35 hores per als funcionaris de l'Estat entra en vigor aquest dijous. La mesura afecta uns 220.000 treballadors i l'Administració General de l'Estat té fins a mitjans de maig per adaptar-s'hi. Desmantellen 3 clíniques estètiques il·legals que aplicaven bòtox i àcid hialurònic sense qualificació professional. Formaven part d'un grup que distribuïa medicaments sense control mèdic a Espanya i Europa i el líder està detingut. Un estudi mostra que més del 95% dels microorganismes tenen potencial per degradar plàstics. Un equip de recerca ha identificat més de 600.000 proteïnes microbiànies amb aquesta capacitat. A la pàgina internacional, Brussel·les presenta l'app de verificació d'edat per limitar l'accés als menors a internet a escala de la Unió Europea. El certificat s'haurà de configurar amb el passaport o DNI i funcionarà en telèfons mòbils, ordinadors i tauletes. I Donald Trump torna a carregar contra el Papa i insinua noves negociacions amb l'Iran. Els Estats Units diuen que han bloquejat totalment el comerç de l'Iran, una mesura de pressió de cara a les negociacions, tot i que Trump diu que la guerra està a punt d'acabar.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui repetirem el mateix patró que ahir, és a dir, sol, nit freda, matinada que ha estat freda, novament, amb alguna glaçada aïllada, a l'interior, evidentment, i calor de dia, o ambient suau, màximes de 20, 23, puntualment 24 o 25. Va pujant la temperatura i demà també ho notarem, de nit i matinada no farà tant fred. Per tant, matinada amb algunes glaçades aïllades a l'interior, per exemple, s'ha arribat a 1 sota 0 Camprodon, 0,7 Cases, 0 també Sant Pau de Segúries, 1 grau a Mieres, 1 grau a Fornells de la Selva, ha fet força fred també cap al Gironès, 2 graus a Olot, 2 graus a Vic, i destaquem que pràcticament no ha glaçat alta muntanya, 0 graus a Ulldeter, quan ahir tenien 7,5 sota 0. Per tant, molta bonança, s'acaba la tramuntana, el vent serà feble i el dia agradable, pràcticament sense núvols o 4 cúmuls a les muntanyes del Pirineu aquesta tarda. Demà tot igual, algun núvol prim aïllat, algun núvolet de tarda a la muntanya. Això dijous, la temperatura es manté relativament estable, una mica més alta, i divendres segueix pujant la temperatura amb alguna gotellada de tarda cap al Ripollès i sobretot la Cerdanya. El cap de setmana segueix aquesta temperatura alta de dia, les nits fresques però no tan fredes, i alguns ruixats de tarda, tant dissabte com diumenge, fins i tot 4 trons al Pirineu Oriental. No sembla un gran canvi de temps, però arribarien ruixats de tarda tant dissabte com diumenge.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 15 d'abril de 2026. 5 municipis de la Vall del Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa fan un estudi per trobar nous punts de captació d'aigua a la zona. Històricament, a la Vall del Llierca han tingut problemes d'aigua i més durant la sequera. Per això es du a terme un estudi que ha d'acabar amb la perforació de diverses zones per poder garantir un millor abastament a Montagut, Tortellà, Argelaguer, Sant Jaume i Sales de Llierca. El principal problema d'aquesta zona de la comarca és que els arriba l'aigua amb sulfits. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
A la Vall del Llierca històricament han tingut problemes d'aigua. Tot i haver aigua en profunditat, aquesta conté sulfats, donat que es toca amb les formacions de guixos de Beuda, fet que obliga a tractar-la, més o menys a partir del pont del Llierca i a la part de darrere del poble de Tortellà cap a Navall. Montagut, Tortellà i Argelaguer s'abasteixen a través de la captació del Gomarell, que no conté sulfats, donat que s'agafen alçada a la riera de Sant Aniol de Guja, a l'Alta Garrotxa. Tot i això, tenen alguns pous amb problemes de sulfats que minven la qualitat de l'aigua. Sant Jaume de Llierca té una captació pròpia, amb 3 pous i una planta de tractament que elimina sulfats, però en els últims anys no han acabat de funcionar totes les prospeccions per trobar aigua de qualitat i en quantitat de la zona de la Miana. I Sales de Llierca té 2 pous autònoms, pròxims al riu Borró, afluent del Fluvià i que neix a la zona del Bassegoda, també a l'Alta Garrotxa. Durant la sequera, però, alguns pobles de la Vall de Llierca van tenir greus problemes d'abastament. Per això els diversos municipis es van unir per finançar uns sondejos i tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, concretament del Sigma, fa temps que estan treballant en aquest estudi per trobar nous punts de captació. Esteve Costa és enginyer del Sigma.
Per poder trobar els punts, el que hem fet és primer encarregar un estudi hidrogeològic per saber ben bé aquests estrats on estan ubicats i a quines zones aproximades hauríem d'anar a prospeccionar per poder trobar aigua en condicions.
Per fer-ho s'han basat en l'experiència adquirida de Beuda, que van fer uns sondejos similars per fer un pou. Actualment el projecte està fet i els sondejos també.
I després, per acabar d'afinar, una vegada ja sabent un àmbit més gran geogràfic on te podem anar a prospeccionar, per afinar la profunditat i les capes que trobarem, hem fet un estudi geofísic, que són uns sondejos verticals radioelèctrics que el que fan, intenten simular, diguem, amb diferents resistivitats del terreny, les capes que hi han.
Per ara s'han trobat dos possibles punts de captació que després hauria de canalitzar l'aigua als dipòsits. S'ubicarien una mica més amunt del pont del Llierca i una zona pròxima a la Pedrera de Tortellà, en dos punts encara no determinats, i s'hauria de baixar uns 250 metres sota terra i situats just per sobre on l'aigua comença a tenir contacte amb els guixos. El pròxim pas és treballar sobre el terreny i esbrinar si l'aigua és bona i arriba amb quantitat.
Hi ha una formació que en diuen de mans, si és molt porosa, i que aquesta aigua segurament és la que es capta a l'Alta Garrotxa i de forma, com que és un massís calcari, doncs de forma subterrània, perquè és un massís porós, podria arribar en aquests nivells.
Si tot surt bé, el pròxim pas seria regular el repartiment de l'aigua entre els diferents pobles i iniciar els treballs. S'espera que aquest any les prospeccions quedin fetes i des del Consell Comarcal ja tenen a punt la partida per licitar l'actuació. Possiblement, l'Agència Catalana de l'Aigua subvencionaria aquest projecte. Segons l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, tenir nous punts de captació els donaria més tranquil·litat, donat que en el seu cas han hagut de recórrer els camions cisterna durant els moments més durs de la sequera.
Sobretot el primer any de sequera, jo no havia viscut, doncs vam arribar quedant-se sense aigua totalment i ho vam haver de resoldre en camions cisterna. I ara que tenim tanta aigua i que plou cada dia i que això és un bon moment per preparar-nos, perquè això és, sembla ser que serà cíclic i ens podem trobar doncs, aquests episodis de molta aigua i episodis de, que no tinguem, no?
En els darrers anys, tots 5 pobles han estat fent millores a la xarxa d'aigua i han estat treballant per tenir una millor resiliència hídrica, però si aquest projecte conjunt surt bé, possiblement ho passaran menys malament respecte als darrers anys de la sequera.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Anem cap a Sant Joan les Fonts, on l'Ajuntament fa una crida a respectar les senyalitzacions als trams tallats a l'accés de la ruta de les Tres Colades. Ho fan després d'haver detectat que algunes persones no han fet cas durant la Setmana Santa a les recomanacions. Fa uns dies es va haver de tancar un altre tram, aquest cop a la zona del cingle de Fontfreda, per culpa de vegetació que obstaculitza el camí. Des de l'Ajuntament segueixen esperant resposta de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya respecte a l'esllavissada a la zona del Molí Fondo. La ruta de les Tres Colades es pot recórrer, però cal seguir els camins indicats.
Fa unes setmanes, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts anunciava que l'accés a la ruta de les Tres Colades per la banda de Molí Fondo, just pel camí que voreja l'Església Nova, quedava tallat degut a una esllavissada en el camí, a causa de les pluges dels darrers mesos. Ara com ara, continuen esperant l'informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per saber quin és l'àmbit d'afectació, com es pot restaurar i com cal conservar d'ara endavant la zona. Pocs dies després, el mateix Ajuntament anunciava que l'accés a la zona de Fontfreda, just a l'altre cantó de ruta, també quedava tallat. Maria Vidal és l'alcaldessa.
Molt bé, dius, als voltants del cinglera de Fontfreda hi ha hagut una sèrie d'inconvenients amb el pas del riu, que hi han quedat molta part de brancada i de troncs que ens hi han anat quedant, i fins i tot alguna pedra que s'ha quedat desplaçada, que impossibilita el creuar el riu. Per tant, hi ha un altre tram que també l'hem hagut de tancar.
Des de l'Ajuntament deixen clar que els dos accessos pateixen problemes diferents. El camí de Molí Fondo té un problema d'esllavissades, mentre que el de Fontfreda es tracta més de caiguda d'arbres i de camins obstaculitzats, de manera que aquest segon camí es podrà reobrir abans.
És qüestió també de poder-hi accedir, de poder, si hi ha troncs de dimensions grans, si hi ha de poder anar amb una grua. Tot això s'ha d'estudiar una mica bé. Ja hi ha anat la nostra àrea de jardineria, ja hi ha anat la regidoria també a mirar a veure com gestionar tota aquesta part, que no té res a veure, com molt bé dius, amb l'altre, que és molt més complexa.
La de les Tres Colades és una ruta molt visitada, per exemple, a la primavera. Per Setmana Santa, moltes han estat les persones que han gaudit d'aquest entorn geològic privilegiat de Sant Joan les Fonts, però malauradament des de l'Ajuntament lamenten que han detectat persones que no han fet cas a les indicacions de seguretat.
Aquesta Setmana Santa, algunes persones que havien creuat les cintes, les valles i demés, enmig dels espais que nosaltres hem delimitat per no passar. I clar, llavors, no pot ser, el que ho fas és per vetllar per la seguretat, no? Mm.
Per això demanen que la gent continuï visitant els espais més atractius de l'entorn, com per exemple la Pedrera del Buscarró, però seguint camins alternatius per arribar-hi, per exemple per la carretera de Vivers.
A Olot, la nova ronda de Sant Miquel agafa forma. L'Ajuntament ha adquirit la propietat d'un dels edificis que s'enderrocarà per tal d'obrir el nou pas. El regidor d'Urbanisme Jordi Güell ha tallat que ara també caldrà expropiar la part dels jardins de la zona per tal d'obrir un vial que arribarà fins a la zona del pont de Samenhof. De moment no es coneix el calendari d'actuació per falta de pressupost, informa Néstor Carvajal.
L'Ajuntament d'Olot ha adquirit l'edifici del carrer Sant Miquel número 14 per tal d'enderrocar-lo i fer-lo un nou pas per aconseguir la que serà la futura ronda de Sant Miquel. Es va arribar a un acord amb la propietat per tal de poder fer aquest nou projecte que preveu el planejament urbanístic. N'ha donat els detalls el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell.
El planejament urbanístic de la ciutat preveu obrir un carrer, que de fet se'n dirà Ronda de Sant Miquel, i que comunica la plaça Palau fins al pont de Samenhof. Per entendre'ns, és on hi ha actualment el supermercat i en consum.
Güell també ha afegit els propers passos a seguir, que passen per l'expropiació de zones de jardins per tal de completar les seccions i tirar endavant el projecte.
No caldrà, diguem-ne, expropiar totes les propietats, sinó només la part, diguem-ne, de jardí, que aquestes vivendes del carrer de Sant Miquel, aquests habitatges del carrer de Sant Miquel, diguem-ne, tenen aquests jardins que toquen, diguem-ne, a la llera del riu. Aleshores, caldrà continuar fent aquestes expropiacions prèvia a la redacció, diguem-ne, del projecte per obrir aquest vial.
De moment es desconeixen els detalls del calendari d'actuacions, ja que no es disposa del pressupost.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
El Festival de Música de Besalú omplirà l'Església de Sant Pere a partir del 19 d'abril. Portarà 4 propostes de música clàssica de l'àmbit internacional, però també nacional. Les actuacions seran tots els diumenges a partir del primer dia a les 7 de la tarda i les entrades ja estan disponibles.
New Generation Church Girona obrirà el Festival de Música de Besalú aquest dissabte. També actuaran el pianista internacional Yan Peng Wang en solitari o el violinista Michel Werswin juntament amb la pianista Anna Tisayeva. El pianista del festival i el seu fundador, Carles Lama, parla dels orígens d'aquest a la vila.
Vam fundar aquest festival amb la meva dona, amb la Sofia Cabruja, i sempre hem pensat que la música, quan es fa en un lloc singular, patrimonial, doncs sempre aporta un plus. Per tant, buscàvem un lloc molt maco per poder fer aquest projecte, no? I sempre havíem estat enamorats de Besalú. Jo hi anava de petit, de vacances, era un lloc que portàvem al cor i vam dir, i per què no? Per què no ho fem a Besalú? Doncs així es va començar.
L'ama destaca l'entorn on es fa, l'església de Sant Pere. Les cançons clàssiques antigues varen ser dissenyades amb aquests espais presents i defensa que l'acústica no sigui perfecta en aquests indrets.
Fet a tot arreu, als castells, a les esglésies, a les sales, a les sales privades, no?, dels burgesos, a casa seva, però ara tenim com una mena de fundamentalisme acústic, permeteu-me que ho digui així, no?, on volem que tot sigui perfecte. Però no és així. La perfecció, aquesta que nosaltres estem buscant d'aquests auditoris, això no existeix, no existia. No? Per tant, nosaltres fem servir aquests criteris històrics.
Les entrades ja estan disponibles a la pàgina web del festival, festivalbesalú.com.
I abans dels esports, precisament parlem d'activitats esportives, però també de lleure i lúdiques, que seran protagonistes aquest estiu a la Garrotxa. Es preveuen algunes novetats, com activitats per a joves d'entre 14 i 16 anys i la recuperació del casal de gimnàstica, entre d'altres. La guia Activa a l'estiu recull totes les propostes per a infants i joves organitzades pels ajuntaments de la Garrotxa i per empreses i entitats privades. A finals d'aquest mes d'abril s'obre el període d'inscripcions per a les diferents activitats.
Ràdio Olot, ara i sempre, Som informació.
Ja es pot consultar la guia activa a l'estiu de 2026, elaborada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot. La guia agrupa en un sol document totes les propostes educatives, esportives, culturals i de lleure que s'organitza durant el període de vacances estivals a Olot i arreu de la comarca. Hi ha propostes per a infants i joves menors de 18 anys dissenyades i creades per professionals de cada sector. La guia es divideix en tres blocs: les activitats de l'Estiu Riu, aquelles organitzades des de l'Ajuntament d'Olot, les que organitzen la resta d'ajuntaments de la Garrotxa i les entitats i empreses. L'objectiu és que cada família trobi una activitat adaptada a les seves necessitats i fer de l'estiu un temps d'oci i una oportunitat per adquirir noves experiències i aprenentatges. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sallabona.
Un ventall d'activitats ben ampli, on de ben segur tots els infants i joves de la comarca segur que podran acabar trobant aquella activitat que més els agrada, que més s'ajusta al que estan buscant. I també, doncs, és important recordar que aquest és també un recurs molt important per les famílies. I això també és una mica el que explica sempre la voluntat i l'esforç que hi ha darrere d'aquesta guia unitària.
Una sèrie d'activitats que es faran a l'estiu, però que es necessita inscripció prèvia, tenint en compte que, per exemple, en l'edició de l'any passat, en total hi van participar més d'un miler d'infants i joves a Olot. El tècnic de l'àrea d'educació és Ricard Badia.
Les inscripcions s'obriran a partir del 28 d'abril. Es pot fer, evidentment, per internet. Estrenem una nova web que esperem que sigui ben senzilla i que funcioni a la mar de bé, i si no, estarem evidentment també a la UAC a fer inscripcions presencials durant dues setmanes, del 28 d'abril al 10 de maig.
Per la banda esportiva, el tècnic d'Esports d'Olot, Arnau Casas, ha explicat una de les principals novetats que recuperen aquest any.
Les novetats que tenim són els casals esportius d'aquest any, val? Que recuperem un casal, que és el casal de gimnàstica, que havíem fet fa dos anys, i aquest any el tornem a portar dins de l'Estiu Riu. Llavors, amb el casal de gimnàstica tenim casal de gimnàstica, casal de hockey, casal de patinatge i casal de bàsquet, amb un format de 9-1.
Unes activitats que tenen una visió comarcal i on cada municipi oferirà activitats pròpies vinculades al seu entorn. Alhora hi haurà una sortida conjunta el proper 31 de juliol. La consellera delegada de Joventut i Esports del Consell Comarcal de la Garrotxa és Anna Vegas.
M'agradaria posar en valor una cosa que per nosaltres és especialment important. El fet que des del Consell Comarcal s'ha estat treballant perquè tots els ajuntaments que ho vulguin, i sobretot els més petits, puguin tenir una oferta d'estiu al seu municipi. Creiem que aquest és un dels grans guanys d'aquesta proposta, fer que el lleure educatiu arribi a tot arreu.
La tècnica de l'àrea d'Educació i Joventut del Consell, Marta Vila, ha explicat els detalls de la principal novetat d'enguany, la ruta 14-16.
Com a novetat, plantegem la proposta de ruta 14-16, que és una proposta nova, que el que es pretén aquí és, sobretot, que els joves puguin desenvolupar també una capacitat d'autonomia i també de participació i de servei al territori i a la comunitat.
El període d'inscripció serà del 27 d'abril al 15 de maig per a aquestes diverses activitats. Totes les inscripcions es faran a través d'internet al web garrotxajove.cat o a través del web de cada ajuntament participant.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlant de bàsquet, perquè Olot serà una de les seus del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquetbol. Tot i que encara falta perfeccionar alguns detalls, el circuit tindrà totes les categories possibles i Olot tornarà a repetir com a seu després de ser-ho en alguna ocasió durant les 8 edicions que s'han dut a terme fins ara. Aniol Puigvert.
El bàsquet segueix creixent a passos de gegant a la Garrotxa. Prova d'això és que Olot, concretament al pavelló de la ciutat, tornarà a acollir la novena edició del circuit 3x3 de la Federació. Aquesta modalitat de joc no requereix equips d'un gran nombre de jugadors, ja que amb un total de 4, 3 a pista i un reserva és suficient. Durant totes aquestes edicions, que s'han dut a terme fins al moment, han aconseguit superar els 8.100 equips inscrits i, en conseqüència, més de 29.000 participants que han passat per pràcticament una trentena de ciutats de tot Catalunya. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sallabona, explica la rellevància que té acollir aquest circuit de bàsquet a la ciutat.
A vegada, quan la federació, també a través del club, ens va proposar o ens va traslladar la voluntat de tornar a Olot com una de les seus d'aquesta lliga, doncs no vam dubtar-ho, i de seguida veient l'interès que tenia el club per poder acollir una prova com aquesta, jo crec que és una fantàstica notícia que torni a Olot, i a més, doncs, en un any com aquest, no? Que el 2026, doncs, esportivament parlant, és un any de molta intensitat, una de les potes que també volíem seguir desenvolupant és poder acollir més esdeveniments esportius de referència a nivell nacional o internacional. Aquest és un bon exemple.
Qui s'encarregarà del tema de l'organització, entre d'altres, és el Club Bàsquet Olot. De fet, quan el Club Olotí va fer 50 anys, ja va acollir aquest circuit de 3x3 al pavelló, on van participar-hi un gran nombre de jugadors. En aquesta novena edició s'espera la participació d'uns 150 equips i més de 600 jugadors en una modalitat diferent del bàsquet de tota la vida. Ho explica el president del Club Bàsquet Olot, Werner Esteller.
És una activitat del 3x3 que cada cop s'està... Bueno, no només ho nota la federació, ho notem els clubs i a nivell local... Ho percebem així també, que cada cop va més. És una activitat que necessita de no tot un equip de 12 participants, sinó que poden ser participants de 4, que són activitats molt dinàmiques i molt atractives en quant al seu dinamisme en l'organització i en l'execució, i que cada cop s'aposta més.
El circuit començarà el 31 de maig a Badalona i passarà per ciutats com Balaguer, Reus, Llinars del Vallès, Tarragona i Blanes. El 12 de juliol es durà a terme a Olot i es posarà el punt final a aquesta novena edició el 25 de juliol, amb les finals a Barcelona.
I també parlem del miler d'alumnes que participaran en la jornada del Dia de l'Educació Física al carrer a Catalunya, que se celebrarà a Olot. I participaran alumnes de primària i secundària que sortiran per la ciutat a realitzar la classe d'educació física que farien al centre. Es durà a terme demà dijous a partir de primera hora del matí.
El Col·legi de Professionals de l'Activitat Física de Catalunya ha escollit la capital de la Garrotxa per ser l'epicentre del Dia de l'Educació Física al carrer a Catalunya. Aquest dijous, pràcticament un miler de joves participaran en aquesta matinal, provinent d'una desena de centres educatius. Cada centre tindrà una zona de la ciutat on realitzar les seves classes d'educació física. Una de les membres del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física de Catalunya, Mariona Casanovas, explica quin és l'objectiu de la jornada.
No només estem corrent darrere una pilota o fent esport o fent activitat, sinó que hi ha una sèrie d'aprenentatges a nivell de valors, d'educació pels nens i nenes, no, pels infants i adolescents, i també la part esportiva, evidentment. Quin és l'objectiu? Poder sortir cada escola, cada centre que participa a la seva ciutat, en els espais on tinguin, no, espais públics, i mostrar a tothom què és el que estem fent, quin és el paper, quin és el rol del docent d'educació física en aquest sentit més a nivell educatiu.
Hi participaran l'Escola Petit Plançol, Viseroques, el Pla de Dalt, l'Escola Pia, el Morrot, el Cor de Maria, l'Institut d'Escola Greda, el Malagrida i els instituts Garrotxa i Bosc de la Coma. Els alumnes dels diferents centres practicaran la seva classe d'educació física en una zona de la ciutat, com el Firal Petit, la plaça Major, el Parc del Pla de Dalt o la pista poliesportiva del barri de Pequín, entre d'altres. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Cellabona, posa en valor aquesta jornada i l'educació física.
Posant en valor aquesta activitat física o l'esport com una manera d'entendre la vida. És a dir, incorporar aquesta activitat física no com quelcom espontani que ens ho fa passar molt bé i que puntualment ho fem, sinó com un hàbit, una manera d'entendre la vida, de viure de manera activa i saludable, i per tant doncs pensem que iniciatives com aquestes conviden a que precisament des de molts centres educatius, que en seran els principals també protagonistes, doncs puguin a través d'aquest joc, de la pràctica esportiva, relacionar-se, moure's, tenir activitat.
Les activitats començaran a primera hora del matí d'aquest dijous i a partir de les 11 hi haurà l'acte institucional amb els diferents representants que llegiran un manifest per valorar l'esport i l'educació. La matinal s'acabarà al Firal Petit, on es concentraran tots els centres escolars i s'hi farà una activitat dirigida de fitness.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Moment de la contraportada, on aquest dimecres parlem de Pilar Riera, que fa el salt a la novel·la amb la publicació de Res no és el que sembla. Després de gairebé una dècada repassant la història en alguns àmbits de la comarca i d'aprofundir en algunes personalitats garrotxines, ara Riera explica una història de ficció. Hem anat a parlar amb ella sobre el seu nou llibre, però també per aquesta ànima literària que porta dins seu i que l'ha portada a publicar gairebé cada any a la darrera dècada.
La contraportada.
La garrotxina Pilar Riera fa el salt a la novel·la aquest Sant Jordi amb la publicació de Res no és el que sembla.
I és la història d'una dona, hi ha més personatges, i bueno, va alternant el que és el passat d'ella amb el present. El present no és ara, sinó que és el 1990 i pico. És una novel·la per passar l'estona, bàsicament. Sí que hi ha doncs, una mica de no diré misteri, però és... Bueno, és que res no és el que sembla.
Una història de ficció que recupera després de molts anys i és que des que la va començar a escriure realment ha plogut.
Que de fet aquesta novel·la té història perquè abans que jo fes cap llibre vaig començar la novel·la. Aquesta novel·la es va començar el 2008. El que passa que llavors em va venir la idea de fer els altres llibres i la vaig anar deixant i jo l'agafava, la deixava, l'agafava, la deixava i fins que ara fa uns mesos que vaig dir ara ja sí que ja l'hem d'acabar.
Des del 2018 fins ara, Pilar Riera ha escrit fins a 9 llibres, tots ells però històrics o basats en dades i informació concreta i real. Ha parlat de la indústria i el comerç, del casino Lutí, dels anys 60 a la Garrotxa, d'en Pere Ribes, de les orquestres de la Garrotxa, de la Maria Branyes i també de la Guerra Civil.
Ara mateix estic preparant una altra, que ara de moment estic recollint informació, que també serà Història d'Olot. I bueno, aquesta novel·la don per fer-ne una altra i potser sí que ja hi estic donant alguna volta.
I és que a la Pilar li encanta escriure.
Bàsicament és això, no? És passar molt bé, evadir-me de la realitat i passar estones doncs, molt bones i m'encanta. I m'agrada doncs, també el tema doncs, de buscar informació, també m'agrada molt, perquè és allò de busques una cosa, d'aquesta te'n porta una altra i realment doncs, m'ho passo molt bé.
Amb res n'és el que sembla de Pilar Riera, que segurament serà un dels llibres protagonistes del Sant Jordi que ens espera dijous que ve a casa nostra. Tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 15 d'abril de 2026. Més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Com sempre, també a partir de les 3 aquí a l'antena de Ràdio Olot. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.